Les dues en punt, comencem l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Sent la jornada 6, potser sí que és massa aviat com per parlar d'una final. Si ho preferiu, ens referim llavors a una minifinal. Antoni Hidalgo ha volgut treure aquesta pressió evitant titllar amb aquest terme el partit de demà del Sabadell Albacete, però també ha deixat clar que és el moment de començar a sumar. No podem oblidar que en tot just 15 dies el centre d'esports afrontarà 5 partits cada 3 o 4 dies. A finals de mes, doncs, veurem si l'equip ha traduït en punts tots aquells aspectes positius del joc que ha anat deixant durant les primeres jornades, insuficients, d'altra banda, per estrenar el caseller de punts. En resum, no és una final perquè, com ha dit el mateix Hidalgo, després vindran més oportunitats per sumar, però hi ha coses indiscutibles. Com més es trigui, més pot costar i, a més, l'Albacete és un d'aquells equips que avui dia és rival directe. És el penúltim, no ha guanyat, només ha sumat un punt, ha canviat d'entrenador i té baixes. Ara sí que sí, a partir de demà i en els pròxims dies, l'hora de la veritat arriba per aquest centre d'esports Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García a les vies de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem què han dit Antoni Hidalgo i López Garay, els entrenadors de Sabadell i Albacete, a poc més de 24 hores del partit de demà. Com cada divendres us aproparem totes les estadístiques, malauradament haurem d'explicar-vos la suspensió definitiva de la gala de la Festa de l'Esport d'enguany, però hi haurà també bones notícies. L'OAR Creu Alta Sabadell en vol, si es disputarà, sí que es podrà disputar demà, i també conversarem amb David de la Cruz a pocs dies que comenci la Vuelta.
I fora de l'hotel?
Ja hi ha data per al vot de censura a Josep Maria Bartomeu. El Futbol Club Barcelona proposa l'1 i 2 de novembre, ampliant la jornada electoral a 2 dies diferents per facilitar la participació dels socis blaugrana. I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça a la pròrroga per 97-89 contra el Panathinaikos, tot i la baixa de Mirotic i la lesió en els primers minuts de Brines. L'equip de Jessica Vicius és segon amb 3 victòries i una única derrota en el que portem de curs a Europa. I suspès el Gran Premi del Vietnam de Fórmula 1 i, com no podia ser d'una altra manera, la causa han estat la pandèmia. Tot i la baixa xifra de morts al país asiàtic, aquesta segona onada ha fet tirar enrere l'organització de la cursa. En motos, per cert, Valentino Rossi no correrà el Gran Premi de l'Aragó per haver donat positiu. I l'equatorià Jonathan Narváez de l'Ineos es va imposar en l'etapa d'ahir del Giro a Cesenatico. El portuguès João Almeida és un dia més el líder d'una cursa que, atenció, segueix endavant amb certa polèmica també per la pandèmia. L'equip Education First ha sol·licitat a l'organització la suspensió d'aquest estrany Giro, però la petició ha estat rebutjada per la Unió Ciclista Internacional. Avui, per tant, etapa 13 de 192 quilòmetres, que serà gairebé tota plana, menys al final, amb dos cotes de quarta categoria que pot dificultar la feina als sprinters.
I a les xarxes socials.
La fotografia publicada pel Jordi Bransuela, l'encarregat de material del centre d'esports, a les seves xarxes socials. Apareixen diferents baguls amb la roba i el material arlequinat per anar cap al Albacete i també la famosa cadira de la nova Creu Alta que es van dur al play-off. Diu així Bransu, motxilles preparades, va, que us porto a tots cap al Albacete, necessitem la vostra connexió, la mateixa que vam tenir a Marbella, afició més equip, igual a família, centre d'esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
A les 7, Lliga Nacional de Guatemala, partit entre l'Antigua i el Malacateco.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo.
Som-hi, entrem en matèria, 5 minuts per sobre de les 2 del migdia, per tant estem a poc més de 24 hores entre el partit Albacete-Sabadell, jornada 6 de la Lliga Smartbank. Hem anat parlant al llarg de la setmana aquí a l'Hotel Suís que podríem gairebé titllar-ho d'una final, Més aviat ho hem qualificat com una minifinal, perquè al final estem parlant que és un xoc que arriba molt aviat, com diem, jornada 6, poc més d'un mes de competició, però la realitat és la que marca la classificació d'aquesta segona divisió. Albacete, penúltim, amb tan sols un punt, i el centre d'esports, com bé sabeu, i malauradament, encara no ha estat capaç d'estrenar el seu caseller de punts. Via Skype, Pau Vituri, bona tarda, com estàs?
Hola, Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Avui entrenament, l'últim de l'equip sobre la gespa de la nova Creu Alta, i després, com és habitual i com cada divendres, prèvia al partit que disputa l'equip, roda de premsa del tècnic Antoni Hidalgo.
Sí, ha parlat el tècnic del Centre d'Esports Sabadell fa qüestió d'una hora, tot just, com diem, després d'aquest entrenament, l'últim de la setmana aquí a la ciutat, i abans d'aquest viatge al Albacete, que de fet ja hem anat explicant durant la setmana aquí a l'Hotel Suís, hem anat explicant amb el Sergi Garcés com és el pla de viatge del Centre d'Esports Sabadell, que no viatja directament a l'aeroport d'Albacete, sinó que ho fa al d'Alacant, i des d'allà es trasllada en carretera fins a Albacete. Tot i ser comunitats autònomes diferents, la distància no és especialment gran entre Alacant i Albacete. Dos autocars per traslladar els jugadors i a passar la nit, i demà, com diem, aquest partit a partir de les 4 de la tarda. Deies tu ara, ha parlat Antonio Hidalgo en roda de premsa, i sobretot a ningú li escapa que estem a la sisena jornada, a la cinquena pel Centre d'Esports Sabadell, i que estem parlant ja d'un dels partits, ni que sigui classificatòriament parlant, més importants d'aquest poc tram de competició que portem. Per què? Doncs perquè l'Albacete i el Sabadell són els dos equips, com bé deies, que encara no han guanyat. L'Albacete és l'únic que ha puntuat dels dos, de fet, porta un sol punt, l'equip manxec, i el Centre d'Esports no en du cap. Per aquest motiu, en aquest sentit, li hem preguntat a Antoni Hidalgo si el partit d'avui, ja sé que li posem, el partit de demà, perdó, és molt fàcil de caure en aquestes etiquetes de és una final, no és una final. Per Antoni Hidalgo, Antoni Hidalgo considera que l'Albacete i Sabadell és una final?
Partits importants són tots, i final no serà, segurament, perquè després hi haurà un altre. Una final era el dia del Barça B, allà sí que no hi havia una altra possibilitat. A partir d'aquí, sabent la situació, sabent que són moments no bons a nivell de puntuació, i que està clar que hem de començar a sumar des d'allà. Tothom sap el que ens juguem i la responsabilitat que això comporta.
Doncs Pau, no sé si ho veus també una mica en aquest sentit, que Hidalgo no ha transmès directament aquell missatge de tranquil·litat que ho plasmaven tant l'Edgar Hernández aquí a l'Hotel Suís com l'Aleix Coc l'altre dia en roda de premsa, però en un discurs sí que similar ha volgut potser treure la pressió aquesta d'evitar parlar ja d'una final, i doncs això, traient la pressió a l'equip, no?
Sí, potser no tranquil·litat. A mi la sensació que m'ha transmès avui Hidalgo és naturalitat. Saber, tot i portar poc temps al càrrec, tot i ser un entrenador prou novell encara, sí que és veritat que sap com funciona aquest negoci, no? I per tant, sap que l'entrenador sempre està en el punt de mira de tothom, que és el primer a qui se li demanen doncs explicacions quan les coses no funcionen o no rutllen, com no estan rutllant a nivell de resultats en aquest inici de temporada. Però s'ha mostrat natural, s'ha mostrat tranquil, no neguitós, perquè és conscient que té uns jugadors on posen per davant, on prioritzen aquesta idea d'equip, no? Aquesta consciència de ser un equip, de ser una pinya. I això ho ha plasmat amb aquesta resposta, on ha donat a entendre també què els hi demana aquests dies als seus jugadors, a la seva plantilla.
Hi ha coses que són exigibles i altres que han de venir a conseqüència. El que jo els exigeixo als meus jugadors és que no parin de córrer. Els meus jugadors es deixen la vida. Que no parin de córrer, que no parin de treballar, i que creguin en el pla que tenim al cap. Això és, no hi ha discussió. A partir d'aquí hi ha moltes conseqüències que t'han de portar a treure punts, a guanyar partits, però amb aquestes dues màximes. Un pla i físicament anar i continuar anant.
Doncs, Antoni Hidalgo, traient pit de la forma de jugar que té el Sabadell des que aquest actual cos tècnic va arribar aquí a la nova Creu Alta i també destacant doncs, el treball de la plantilla. Ho deies, Pau, que al final és veritat que Antoni Hidalgo, quan va arribar, el Sabadell estava en una situació crítica que va saber resoldre en aquelles 7 jornades amb el desenllaç feliç amb la salvació a Olot. La temporada passada va ser totalment diferent amb la classificació pel playoff i sabem patir, però en altres circumstàncies. I ara és veritat que s'assembla aquesta situació potser més a la d'Olot, però sí que té aquest matís diferent, no? De que queda molt per endavant i que el problema ara és que costa arrencar.
Sí, ha costat arrencar en aquest inici de Lliga a nivell de resultats. A nivell de joc, tots tenim encara segurament el mal cos que ens va deixar el partit del dissabte passat contra el Mirandés, però el cert és que el Sabadell estava seguint una línia ascendent fins al moment. Veurem demà el Carlos Belmonte veiem el Sabadell més semblant a les primeres 3 jornades, o bé és cert que també es passa per un sotrac doncs, de joc. En qualsevol cas, el que he volgut deixar molt clar Hidalgo, perquè se li ha preguntat si davant d'una situació com aquesta doncs, se li passava pel cap una altra sacsejada a l'esquema, canvis radicals, i ha dit que no, que ell té una idea molt, molt clara. De fet, li hem preguntat també si la tornada de Pedro Capó, de qui per cert no ha volgut entrar o desmentir en aquest cas si viatjaria, si no viatjaria... No ens ha tret de dubtes, però el cert és que ahir ho vam dir, el menorquí es va entrenar amb normalitat i tot fa pensar que hauria d'estar en aquesta expedició del Centre d'Esport Sabadell per viatjar avui al Albacete via a Alacant. Doncs personalitzant en el cas de Pedro Capó, si la tornada del menorquí, perquè Antoni Hidalgo es queixava o manifestava en l'últim partit que no havia pogut comptar amb cap dels seus dos centrals drets, ni Pedro Capó ni Jaime Sánchez, i en aquest sentit doncs s'havia vist en certa manera, obligat a variar l'esquema contra el Mirandés. Si la tornada de Pedro Capó doncs, podria fer tornar també al pla original, anem a dir-ho així.
Veurem, no? Veurem el que si viatja o no, veurem si està en condicions de jugar, ho decidirem a última hora i veurem. No canvia massa, eh? No canvia massa en la nostra idea. Evidentment, si tens més jugadors i disponibles, pues, molt millor per tots, però si no, pues, sortirà un altre company.
Doncs veurem, si Pedro Capó acaba entrant en aquesta convocatòria, ens deia ahir el Sergi Garcés que arribaria una mica justet de cara al partit de demà contra l'Albacete i que sí, probablement ja estaria en millors condicions pel xoc de dimecres contra l'Alcorcón aquí a la nova Creu Alta. Per tant, amb aquest dubte de Pedro Capó que resoldrà a última hora, i recordem que sí seran baixa Pau, Xavi Boniquet i Jaime Sánchez, i això vol dir, per tant, que es podria donar circumstància, de fet, probablement es donarà perquè en cas que Capó entri a la convocatòria no està per jugar de titular, que Antoni Hidalgo no tingui els seus dos centrals drets, o millor dit, els centrals que ocupen la posició de central dret de forma natural, i ja va dir en roda de premsa, posterior al partit contra el Mirandés, que Aleix Coc no el veia en aquesta posició i, per tant, podríem pensar i seria probable que Hidalgo tornés a apostar per línia de 4 i no línia de 3 centrals, no?
Mira, jo crec que és el partit més difícil a l'hora d'endevinar les cartes tant per un entrenador com per l'altre, segurament, no? Perquè sempre es diu també, i ara parlarem també d'Aritz López Garay, però que quan un entrenador arriba a una plantilla, a un equip, doncs és difícil preparar aquell partit, no? Perquè no saps ben bé quina serà la seva idea, si canviarà molts jugadors de l'onze inicial o no. I en aquest sentit suposo que el Albacete també deuen tenir el dubte amb el Sabadell de dir, ostres, estaven jugant d'una manera, però l'últim partit han jugat d'una altra, per on pot sortir el Centre d'Esport Sabadell? Veient també que això, que es parla d'un jugador que pugui arribar o no a última hora, com és Pedro Capó, bé, serà un joc d'amagar les cartes fins al minut 1 de partit. I per mi, Sergi, aquí el que li hem d'afegir és un altre factor a partir d'ara, el fet de dir... Tenim un tram final de mes d'octubre, una segona quinzena del mes d'octubre, on ens venen 5 partits, ahir ho repassàvem amb un informe a l'Hotel Suís, en qüestió de 15 dies. Mm. Per tant, també és un altre factor a tenir en consideració, no? Si un entrenador, sabent que el dimecres torna a tenir un partit, que dissabte tornarà a tenir un altre partit i que la setmana que ve tindrà 2 partits més, doncs pugui pensar a dosificar les forces, a reservar potser els jugadors que puguin arribar amb alguna dolència física, doncs que no els faci estar al 100%. Però el cert és que Hidalgo ha estat molt clar en aquest sentit. Amb la situació del centre d'esports ara mateix, 0 punts en el Caseller, no es pot guardar absolutament res al de Canovelles.
Pensant en rotacions jo crec que seria una mica temerari. Evidentment, jugar cada 3-4 dies no podrà jugar tothom o el mateix 11 en cas de que tot vagi molt bé, és impossible, no, perquè passaran molèsties, jugadors que tindran sobrecàrregues. Per això tenim una plantilla àmplia, completa, perquè sabem que des del primer partit fins al peron de Nadal hi hauríem molts partits. From the inside, heartbeat on tap. Electro is the rhythm. Michael and James, they can't
get no better. Out on the floor, see them. Un quart de 3 de la tarda. Pau, Antonio Hidalgo també ha parlat sobre l'Albacete, evidentment. Se li ha preguntat al tècnic de Canovelles, bàsicament sobre el seu homòleg a la banqueta manxega, perquè ja sabeu que en aquests últims dies Lucas Alcaraz ha estat destituït de l'Albacete i el seu recanvi, el seu substitut, és López Garay. Hidalgo també s'ha referit a la figura del nou tècnic de l'Albacete.
Sí, diu, ho ha dit Hidalgo respecte a López Garay, que és un entrenador diferent, Alcaraz, que té les idees molt clares. De fet, Alcaraz és un entrenador eminentment defensiu, vertical, amb un joc més directe, i López Garay, els equips de López Garay s'han caracteritzat més per tenir la possessió i per tenir el control de la pilota. El que està clar és que ha tingut poques sessions per treballar amb els seus nous jugadors i, per tant, veurem fins a quin punt s'implementa o no aquest ADN de López Garay a la plantilla. Ahir, per cert, es va presentar el nou entrenador de l'Alba en societat, als mitjans de comunicació, el Carlos Belmonte. Per tant, si no vaig errat, avui no hi ha roda de premsa de López Garay. I un cert déjà vu respecte a l'inici del programa, Sergi. Que per López Garay el partit d'aquest dissabte tampoc és una final.
No tengo la sensación de que la jornada que estamos, el partido del sábado, sea una final, porque entonces estaríamos jugando finales hasta junio y esto se nos haría eterno a todos. Sí que es un partido importante, no lo voy a esconder, y obviamente estamos preparándonos para él y para ser competitivos, para poder ganarlo. Y mi objetivo es sacarle rendimiento y que el sábado ya, pues bueno, se pueda ver a un poco al Albacete, que, bueno, sabiendo que solo hemos entrenado 2 días y con el de mañana 3, no va a ser sencillo un cambio de idea, porque tampoco hay que hacer todo un cambio del todo al nada. Pero bueno, yo creo que hay tiempo para que el equipo coja las ideas y podamos, ¿por qué no?, disfrutar del equipo y con victorias.
Doncs Albacete, que tampoc veuen que sigui una final aquest partit de demà contra el Sabadell. Un Albacete, recordem, insistim, que és el penúltim classificat, ha sumat només un punt, per tant no ha estat capaç de guanyar. En el seu cas, per cert, havent disputat les 5 jornades, el Sabadell té 0-12, és QE, però té una jornada pendent, la que es va ajornar en el seu dia, la primera de totes, contra l'Almeria. Per tant, Pau, un Albacete que des d'allà arriben això, les aigües remogudes, sobretot per aquest canvi d'entrenador, però també per aquests números, no? Perquè al final és un equip que té per objectiu la salvació, que ha començat d'aquesta manera, que per cert també només ha estat capaç de marcar un gol, i ho comentàvem l'altre dia, va ser contra l'Oviedo, en l'únic punt que ha pogut sumar l'equip manxec, 1-1 contra l'Oviedo, i va ser un gol de rebot. A més, els asturians jugaven amb 9 per 2 expulsions, l'Albacete va fallar un penal. Per tant, el panorama ben fosc el que s'ha trobat López Garay, o almenys així d'entrada. No sé quines han sigut les seves primeres sensacions després del primer contacte amb els seus nous jugadors.
Sí, de fet, qui hagi, al fil del que deia Sergi, qui hagi vist els primers partits de l'Albacete aquesta temporada, sí que és cert que l'últim, anar a la Romareda sempre és una plaça molt, molt complicada, i allà l'Albacete pràcticament es va mostrar inofensiu de cara a la porteria rival, tret d'uns minuts, sobretot a la primera meitat, amb un protagonista que després comentarem, però no hi serà, contra el Centre d'Esports Sabadell. Però sí que és cert que estava tenint un problema seriós de cara al gol l'Albacete en les primeres jornades, amb ocasions claríssimes d'Ortuño, de Zozulia, que no han estat capaços de materialitzar. I en aquest sentit també segurament comparteix aquest problema amb el Centre d'Esports Sabadell, i serà una de les qüestions que hagi de solucionar Aritz López Garay en el futur més immediat d'un equip que, com bé deies tu, està fet per salvar-se. Aquesta és la quarta temporada que juga consecutivament a la Lliga SmartBank. La primera es va salvar pels pèls, la segona va entrar a play-off, l'any passat es va salvar per molts pèls l'Albacete, perquè tenia pràcticament peu i mig a segona B.
De fet, Pau, gràcies a Lucas Alcaraz, que quan va arribar, que va arribar a mitjans de temporada, l'equip va fer uns grans números, allò, per salvar-se, com dius, gairebé de miracle, perquè tenia mala pinta.
Sí, tenia molt mala pinta aquest Albacete. A la majoria de travesses doncs, el col·locaven ja en el tram final com un clar candidat a baixar a segona B. Finalment es va salvar, però sí que és cert que aquesta temporada, doncs, tot i mantenir Lucas Alcaraz al principi, han tingut aquesta davallada d'això, de resultats. Ja l'any passat tampoc era un equip que marqués masses gols. Però bé, el que es diu sempre en aquests casos també, no?, que quan arriba un inquilí nou a la banqueta, doncs el vestidor s'il·lusiona, que els jugadors s'endollen, que volen demostrar les seves qualitats des del principi per convèncer l'entrenador i per poder formar part d'aquest 11 inicial. Però sí que és cert, com deia abans López Garay, que no ha tingut massa temps, i no tindrà massa temps, per inculcar les seves idees, i per tant tampoc es pot tornar boig amb la seva arribada. I segurament veurem un Albacete més, podríem dir, més a la línia del que proposava Lucas Alcaraz, del que pugui proposar en plenitud Aritz López-Garay.
Si por mí fuera, los tendría todos en una habitación conmigo hasta el día del sábado explicándoles, pero es imposible. Al final el futbolista viene de un cambio de entrenador, viene un cambio de ideas y atiborrarlos de información no es bueno, ¿no? Pero sí es verdad que con tan poco margen de cara al partido no ha habido esfuerzos muy grandes en cuanto a carreras y esfuerzos, pero el concepto, aunque sea un poco genérico, aunque sea demasiada información, tanto en ataque como en defensa, hay que empezar a introducirlo, ¿no? Porque si no, luego, entre semana y con tanto partido, no te da tiempo.
Doncs veurem, si l'Albacete canvia molt la imatge o no respecte als últims partits, si López Garay doncs, ha tingut allò, amb el poc temps que hagi tingut, doncs si ha tingut marge suficient com per inculcar algunes de les seves idees. Per tant, una incògnita amb quin Albacete ens podem trobar, si presentarà molts canvis o no, per exemple, a l'alineació. Però alguns, Pau, sí que seran obligats, perquè ahir, per exemple, ja des d'Albacete ens deien que la posició de lateral dret anaven coixos amb les baixes de Carlos Isaac i Alberto Benito, però no són les úniques dues absències en el club manxec.
Hi ha, de fet, qui especulava avui fins i tot amb un possible canvi de sistema de l'Albacete, precisament pel que comentaves tu ara, per l'absència dels dos laterals drets que té aquest Albacete. Carlos Isaac, recordem, el jugador cedit per l'Atlético de Madrid, i Alberto Benito. No hi serà tampoc Javi Jiménez, això ja ens ho comentaven ahir des d'Albacete a l'Hotel Suís, al central. Recuperaven, això sí, a Nico Gorosito, que havia estat titular a la Romareda contra el Real Zaragoza, però que s'havia hagut de retirar al descans, i amb una targeta groga, també tot s'ha de dir, per molèsties. I estan pendents també a la manxa d'un jugador que és fonamental al mig del camp, que és el camerunès Jean-Jules Mbondo. Va ser titular també contra el Real Zaragoza, va acabar amb molèsties, i ens deien que s'havia, doncs això, que s'havia retirat de l'entrenament, dels últims entrenaments, amb problemes físics, que de fet l'havia vist des de la grada. Avui el que podem dir és que Jean-Jules no s'ha entrenat amb l'Albacete i està pràcticament descartat per jugar demà contra el Centre d'Esports Sabadell, un dels jugadors, insistim, fonamentals en aquest mig del camp, l'ex del Rayo Majadahonda, entre altres. Per contra, sí que han recuperat avui, o sí que ha recuperat avui Aritz López-Garay, a Edi Silvestre, que ha tornat als entrenaments. I el cas d'Edi Silvestre és perquè ha hagut d'anar a declarar als jutjats aquesta setmana, perquè, no sé si recordaràs també tu, Sergi, el famós cas del vídeo de Sergi Enric i Antonio Luna, els jugadors de l'Eibar, sí. Doncs... Edi Silvestre està acusat de ser la persona qui difon el vídeo en aquest sentit i, per tant, ha hagut d'anar a declarar aquesta setmana als jutjats, diria que era de Sant Sebastián, ara tiro absolutament de memòria, i pel qual se li demanaven entre penes d'entre 2 i 3 anys de presó per aquesta difusió del vídeo amb contingut sexual. Per tant, ha tornat Eddie Silvestre als entrenaments i en principi hauria d'estar a disposició d'Aritz López Garay per aquest partit de demà contra el Centre d'Esport Sabadell.
Tot plegat, Pau, quedarà confirmat quan surtin publicades les llistes de convocats tant de Sabadell com d'Albacete. De moment no s'han comunicat, ja veurem si seran en les pròximes hores o fins i tot potser haurem d'esperar fins demà al matí.
No, al Sabadell, si agafem com a referència les altres jornades, no hi haurà llista de convocats. De fet, ja ho parlàveu ahir, bueno, els últims dies amb el Sergi Garcés aquí a l'Hotel Suís, que al Centre d'Esport Sabadell hi ha partits en els quals n'hi ha completat els 23 convocats. Per tant,
sí.
Podem esperar la presència de Pedro Capó, molt probablement, però no tindrem la confirmació oficial del Sabadell i no sortirem de dubtes fins a l'hora del partit, molt probablement.
Repassem agenda, Pau.
Sí, simplement per dir que demà tenim una cita al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. A partir de... Bé, tornem allò els dissabtes a les 4, que està sent l'horari més habitual d'aquesta temporada de moment.
Sí,
per
sí.
Tant, des de 3:45 ens hi posarem en directe aquí a Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés des del Carlos Belmonte i que ens ve un tram de 2 setmanes de 15 dies intensos, amb molt futbol. Recordem també, i aprofito per dir, que dimecres a les 9 també tindrem cita aquí al Sabadell en joc amb el Centre d'Esports Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
Doncs el Centre d'Esports, que s'haurà de posar les piles en aquests dies. I nosaltres també, Pau, aquí a Ràdio Sabadell, ens tocarà treballar intensament en aquestes 2 pròximes setmanes. Moltes gràcies, Pau, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
I nosaltres rematem el bloc d'esports, com sempre, acostant-vos totes les estadístiques que heu de conèixer per aquest Albacete Sabadell, avui amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
L'Albacete Sabadell enfronta els dos últims classificats de segona A. L'equip manxec ha sumat un punt en 5 partits, el Centre d'Esports 0 en 4. Els arlequinats han fet un gol i n'han rebut 6, l'Alba un gol a favor, 8 en contra. En cas de derrota arlequinada s'igualaria el pitjor inici d'una lliga. Va ser la temporada 48-49 a primera, quan es van encadenar 5 derrotes seguides. Serà el 7è partit entre tots dos a segona A. A la nova Creu Alta hi ha resultats tan diversos com un 6-1 arlequinat el 2014 o un 0-4 manxec el 1990. Al Belmonte, però, 3 visites del Sabadell, 3 empats, a 2 al primer, a 0 als altres dos. Per tant, en Lliga, els sabadellencs no han perdut mai a Albacete. Sí, en Copa, 22 d'octubre del 86, 3ª ronda. Albacete 1, Sabadell 0, gol de Mario. Completen els precedents 2 enfrontaments de tercera l'any 1964 de promoció d'ascens. 0-1 del Sabadell allà i 7 dies més tard, 3-0 a la Vella Creu Alta per completar un global de 4-0 a l'eliminatòria. L'àrbitre serà l'alcoià Saúl Ais Reig. Estadística curiosa la seva, no ha xiulat mai el Sabadell i, en canvi, l'Albacete és l'equip al qual més cops ha arbitrat, amb un total de 15 partits, incloent-hi l'estrena a la Lliga enguany contra l'Espanyol. Curiosament, fins aquest any, en els 12 primers precedents, cap empat, 8 victòries blanques i 4 derrotes. En el 2020, en canvi, els 2 partits que ha dirigit el Carlos Belmonte han acabat igual, 1-1 contra el Fuenlabrada i Ponferradina. Mitjana de 4,7 grogues per partit de l'Alacantí, que mostra una vermella cada 5 enfrontaments.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Un minut per dos quarts de tres. Continuem a l'Hotel Suís d'avui, divendres 16 d'octubre. Anem amb més coses, aparcat de l'actualitat del centre d'esports. La veritat és que era una cosa que es podia preveure veient com està evolucionant la pandèmia i, malauradament, ara s'ha acabat de confirmar. L'edició de la Festa de l'Esport Sabadellenc d'enguany ha quedat definitivament suspesa. Un cop ajornada inicialment, la intenció era fer un acte simbòlic al novembre i escollir el millor esportista i la millor entitat, però l'Ajuntament ha decidit suspendre-la davant l'actual situació sanitària. La regidora d'Esports, Laura Reyes, ho lamenta, però assegura que era l'única alternativa.
Nosaltres hem volgut mantenir aquest acte final i mantenir el que és l'acte principal de la Festa de l'Esport, però a mesura que anaven passant els dies no veien que la situació pues, no millorava i la millor, bueno, és una decisió molt difícil, no, potser no, és, no agrada i no encaixa amb molta gent, però és la decisió que hem pres, tot el nostre pesar i creiem que és la decisió correcta.
La intenció, com us dèiem, era mantenir almenys l'acte principal i no ha pogut ser. Era una voluntat ferma i per Reyes, el pla A.
Nosaltres pensàvem que sí que realment al final ho podríem fer. No, ja et dic, no teníem data concreta, però nosaltres a les nostres ments i estàvem treballant perquè això és que és possible, però no ha pogut ser.
Una de les opcions que s'estudia és que l'any que ve es faci una edició conjunta 2020-2021, però Reyes ha deixat clar que encara és aviat perquè es determini res en concret.
Això encara no està res concretat, són idees que ahir quan ens vam reunir amb tots els membres del jurat de la Festa de l'Esport doncs vam poder sortir alguna idea i una idea d'aquestes, una idea de les que teníem al cap és aquesta. No tenim res concret ni res treballat ni res perquè, bueno, doncs perquè el plantejament era un altre diferent. Però, bueno, veient com evoluciona doncs tot, doncs anirem veient i potser sigui aquesta una de les opcions.
Per tant, ja es veurà com s'acaba fent l'edició de l'any que ve, que evidentment tant de bo es pugui fer, però tampoc es pot descartar que s'hagi de cancel·lar fins que no es trobi una solució definitiva amb aquesta pandèmia que ens afecta a tots. La suspensió de la festa podrien dir que és una mesura més de les implementades aquests dies. Reyes ha admès que la preocupació entre les entitats de la ciutat no decreix.
La preocupació és la que podem tenir qualsevol persona que estem i veiem i ens adonem de la realitat que estem vivint tots plegats. El sector esportiu és un dels afectats, però bueno, amb resignació pues, ho acatem i anem dia rere dia pues, amb les restriccions i les normes que ens van posar, pues, anem acatant i sense problema.
Doncs ara pas a pas i veurem si les coses van a millor i primer desitjar que els clubs puguin jugar les seves lligues amb relativa normalitat i d'aquí unes setmanes o mesos ja es veurà què es fa amb la Festa de l'Esport 2021 perquè, insisteixo, l'edició d'enguany ha quedat definitivament suspesa i no hi haurà tampoc la tradicional gala d'entrega de premis.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I sabeu que la suspensió de les competicions per 15 dies només afecta les lligues catalanes, però no les que són d'àmbit estatal i per això, demà a les 6 al carrer Boccaccio tindrem l'esperat derbi de la Primera Nacional d'handbol entre l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell Handbol. Amb la veu del Pau Duran i el muntatge de l'Adrián Arroyo us donem tots els detalls d'aquesta cita tan maca que tindrà lloc al Pavelló Graciec.
Hola, soc el Quim Baillo.
Hola, bon dia, soc l'Eloi Vila i aquest cap de setmana
juguem el derbi sabadellenc de Primera Nacional.
Oar Gràcia, Creu Alta Sabadell Handbol.
Amb 11 i 12 gols, respectivament, sou els màxims golejadors del vostre equip en l'inici de la Lliga. Teníeu controlada la dada?
La veritat és que no la portava. Sempre acostumada que sigui el Bernat per part nostra que no tenia ni idea. Suposo que del Creu Alta deu ser l'Eloi Vila, no?
Hi ha un factor que és que jo sóc el que de moment està llançant els 7 metres i dels 12 gols que porto, 6 són de llançar 7 metres. O sigui, és una mica també anecdòtic.
El màxim anotador de la Lliga, de moment, és Josep Maria Grau, de l'Esplugues, amb 17 gols. És una cosa en la qual us hi fixeu?
Mira, tu m'acabes de donar la dada de que era el màxim golejador del meu equip. La veritat és que sí que encadenava un parell de partits que he pogut fer forces gols, però no,
ni idea, no hi comptem.
No, sí, 5 gols en 2 partits que portem són molts, eh? No és el meu objectiu, ni almenys. A més, sóc un jugador que sempre m'ha caracteritzat per defensar millor que atacar. Sí que és veritat que des de que em vaig recuperar la lesió de creuat, cada vegada he anat atacant més, i aquest any, doncs, ja des d'un principi, com que hem tingut també baixes a la meva posició, doncs he hagut d'atacar més del que em tocaria. Pot ser que d'aquí 4 jornades la mitjana hagi baixat bastant, però bueno, si es manté, perfecte. Però prefereixo marcar menys gols i que l'equip guanyi, saps?
Anem al partit, va. Sensacions prèvies al derbi?
Soc una miqueta, perquè sí que em podria ser un derbi contra un Sant Quirze, és una situació nova. Per part nostra, llavors, es fa una miqueta complicat poder plantejar un partit amb un equip que nosaltres no coneixem. Però, bueno, evidentment, un derbi és un derbi més sabadellenc. Esperem que es pugui disputar normal i al final, bueno, es pugui disputar amb les ganes del que és un derbi. En públic, amb tot el que implica.
Sempre positives. Si no ho veiéssim bé, malament aniríem. Sí que és veritat que en aquesta categoria tots els partits són complicats i ho demostren els dos resultats que hem fet, les dues derrotes que portem. Però bé, l'OAR ara ha fet un últim partit que tampoc ha fet massa bé contra la Roca, i al final un derbi també és un derbi i no té res a veure amb cap altre partit que pugui jugar.
Què suposa o com és d'important per a vosaltres jugar aquest derbi?
Home, per nosaltres hem de defensar el que és nostre i la nostra posició, que és, en principi, ser l'equip de Sabadell més important de l'handbol. Estem supercontents que l'handbol Creu Alta hagi pogut donar pas a Nacional, però, evidentment, també ens volem reivindicar com el millor equip de Sabadell.
Imagina't que el nostre club fa 46 anys que no estava a categories a nivell estatal. Sí que és veritat que el derbi encara fa més anys que no juga, perquè el Sabadell en el seu moment estava a divisió d'honor i per no treure equip va baixar fins al final de tot i ha tornat a costar tots aquests anys a arribar aquí. Per la meva part, puc parlar des que el meu pare havia jugat al Sabadell, com continuava una cosa que ell havia fet i que em fa il·lusió, doncs, de poder contribuir amb si podem salvar la categoria i que el Sabadell es mantingui en categories estatals, que al final tenir dos equips de la ciutat en aquest nivell és bo per l'handbol, que és el que ens agrada a nosaltres. I al final, de moment, aquesta temporada som l'única ciutat que té dos equips a la categoria.
Com esperes que sigui el guió de l'enfrontament?
Com qualsevol partit de Primera Nacional. Sempre, cada any que parlem és una miqueta el mateix. A la nostra categoria són equips que són molt parells, sempre, i els partits els que acaben destinant l'últim tram de partit. Partits durs, partits normalment de marcadors elevats, de córrer... Acostumen a ser partits en els quals hi ha molta tensió, hi ha molta disputa i a vegades es precipiten una miqueta els errors i es compensa amb ritme en el partit.
Serà un partit amb molta intensitat, ells intentaran córrer, tenen extrems molt ràpids, amb el Quim, que és el màxim golejador del l'OAR en aquest moment, és un extrem molt ràpid, dels millors de la categoria, a més en llançament de posició, i també estaran molt intensos en defensa. El qui estigui més fort a darrere en defensa tindrà bastant de guanyat. I, evidentment, les porteries tindran un paper molt important. L'handbol, la porteria és més de mig equip i que els minuts inicials seran molt importants.
El factor camp en un context com l'actual es pot notar?
Jo crec que es nota moltíssim, tot i que encara que sigui Sabadell i tracti la mateixa ciutat, quan juguem a Sant Quirze o quan Sant Quirze ve a jugar aquí, també som sentats i som colindants i es nota moltíssim quan juguem fora i quan juguem a casa. Així que nosaltres estem rebent, hi ha molta petició de companys, amics, gent que ens segueix sisplau, si no portes a ningú, fiqueu-nos a nosaltres com a acompanyants. Per tant, estem segurs que tindrem gent a la grada i que tindrem suport.
Crec que no massa, perquè a part de que el desplaçament és mínim, o sigui, no el notarem. Cada jugador poden portar 2 espectadors pel protocol que ens han passat des d'allà a l'OAR. Com aquell que diu, hi haurà més o menys el mateix públic per banda. Segurament hi haurà més dels de casa, però no es notarà. El factor ambient, que podria notar-se en condicions normals, hi ha altres aspectes, com que estàs acostumat a entrenar en aquella pista, tens les mides peses i això, amb aquest aspecte potser sí, però amb altres aspectes no.
Destaca'm una virtut i un defecte del rival.
Un punt positiu, sens dubte, és el fet d'estar en una categoria sempre dona molta il·lusió. Dona molta il·lusió, dona moltes ganes de menjar-se el món, i clar, jo crec que això també és una arma de doble fil, que de la mateixa manera que ets nou en una categoria, manques una miqueta de l'experiència a la categoria. Tot i així, hi ha jugadors com el Jordi, l'Eloi, que sempre han competit amb molt alt nivell i que són de renom català molt important, que també servirà per equilibrar una miqueta i fer la tampoc d'aquesta balança.
La virtut, per exemple, només el fet de mantenir-se tants anys en la categoria estatal ja reporta una experiència com a club, això que nosaltres no tenim, que ens fixem més en l'equip. Tenen un set inicial bastant, bastant potent, amb ritme sobretot dels extrems, que com es deia, que són molt ràpids. Si m'he de quedar amb una, em quedo amb la qualitat del seu extrem esquerre, del Quim. De fet, jo et diria, no és un defecte, sinó una situació que s'han trobat, que és que han hagut de refer bastant l'equip, perquè han tingut bastantes baixes, i sempre tot el que sigui haver de quallar jugadors que ja estaven aquí i amb jugadors nous, requereix un cert temps, i aquí pot ser una mica un dels seus punts dèbils.
Per últim, en setmana de derbi, digueu la veritat, ara va. Missatges amb l'altre vestidor? Quin ha estat l'últim WhatsApp que has enviat i a qui anava adreçat?
Sempre entre nosaltres, mira, amb Creu Alta sí que tenim companys, tenim coneguts i tenim jugadors de cares conegudes, però no és a l'equip que precisament hem tingut més relació al llarg dels anys. Equips com, per exemple, fa dues setmanes a l'Estat de Palau Tordera, que hi havia cares més conegudes, sí que tenia més relació, sí que anàvem parlant durant la setmana, doncs, escolta, aquest jugador, aquest l'altre, com esteu, com us sentiu. Però amb Creu Alta, ser debutant en la categoria, la veritat és que tampoc hem creuat massa missatges.
Missatge cap als de la bar? Ostres, no. L'últim missatge que vaig enviar va ser al Gerard, l'entrenador, preguntant-li com estaria el tema del públic. Respecte al partit no hem enviat cap WhatsApp així, ni picant, ni coses així. De fet, amb el Quim som veïns, vivim al mateix carrer a 100 metres de distància, però la veritat és que fa dies que no me'l creu.
Esto se van a volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio? Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa. Ahir coneixíem la llista definitiva del Team Emirates per la Vuelta a Espanya, que comença el dimarts que ve a Irún, amb una primera etapa de mitja muntanya per terres guipuscoanes. El sabadellenc David de la Cruz serà el cap de files de l'equip, acompanyat per Rui Costa, David de Fórmolo, Sergio Henao, Ivo Oliveira, Alessandro Kobi, Alexander Ryabushenko i Jasper Philipsen. L'Adriana Arroyo ha pogut tenir una conversa extensa amb De La Cruz, de res, un dia que marxi cap a Euskadi per afrontar aquest gran repte que és la Vuelta.
David De La Cruz, què tal, com estàs?
Hola, bona, què tal?
A les portes ja de segurament un dels grans objectius, m'imagino, de la temporada, si no el més gran.
Sí, per suposat, al cap i a la fi la Vuelta per mi és l'objectiu de l'any, no? És la cursa més important per mi. I, bueno, moltes ganes. Sí que és cert que és un any molt estrany, no? Perquè ara mateix hauria d'estar gairebé marxant de vacances, no? I estic, doncs, per fer una altra volta gran. Però bueno, amb ganes de ser-hi i de donar el millor de mi.
Em deies, abans de començar aquesta conversa de Skype, que has baixat d'Andorra a la zona de l'Empordà perquè allà gairebé no s'hi podia estar del fred que feia. Clar, és que la Vuelta acabarà aquest any el 8 de novembre. Patiu veient, per exemple, imatges com estava el col del Tourmalet, que aquest any formarà part del recorregut de la Vuelta? O sigui, us imagineu a finals d'octubre, al novembre, pujant aquests ports de muntanya?
Bueno, és difícil imaginar-s'ho perquè mai hem corregut tan tard, no? És a dir, normalment al novembre ja estem de vacances, estem fent el meeting amb l'equip també, normalment a finals d'octubre, començaments de novembre, fem 3-4 dies de concentració amb l'equip per preparar l'any que ve, l'any següent, i per tant, doncs, aquest any és molt estrany amb aquest aspecte, però bueno, sabem que serà una Vuelta molt dura, perquè a mi normalment la Vuelta, doncs, acostuma a tenir moltes parts pel sud d'Espanya, i aquest any, doncs, és tot pel nord, i per tant, doncs, bueno, ja sabem que la temperatura al País Basc o a Cantàbria o Astúries no és la mateixa que a Màlaga. Per tant, doncs, segur que serà una Vuelta molt dura pel fet que és tan tard, que això, doncs, també requereix un esforç extra tant físic com mental, perquè la temporada, tot i que hem tingut un confinament, hem continuat entrenant i ja és força llarga. I després pel tema del temps, no? que serà, doncs, bueno, una dificultat més afegida al recorregut, però que serà, doncs, molt interessant i és un repte molt maco.
La primera etapa, dimarts, d'Irun a Eibar, a l'alt de Rate, que en certa manera ja és com un primer tastet, no? Perquè no us deixen respirar gairebé des del principi, ja mitja muntanya, ports, o sigui, és una Vuelta realment que, al marge de tot això que tu deies, és que gairebé... És cert que té 18 etapes, té 20 dies de competició, traient els dos de descans, queda una mica escurçada per això, però igualment, déu-n'hi-do amb el recorregut, és que pràcticament no té etapes planes.
No, és un recorregut molt dur. I sí, com bé dius, ja comença ja, doncs, una d'estar preparat, no?, amb la primera etapa amb el final de Rate, però també el dia següent hi ha un port que és Sant Miguel d'Aralar, que també és força dur i que és Puya Baixa i Meta, i el següent dia també hi ha un altre final en alt, que és a Laguna Negra. Per tant, doncs, la Vuelta comença amb molta intensitat i una d'estar, doncs, molt preparat des de l'inici, perquè no hi ha molt marge de dir, bueno, doncs començo una mica a mica i vaig entrenar en cursa, no? Hi ha moltes etapes, hi ha etapes que seran, doncs clau, no?, pel recorregut o per la distància, però serà una Vuelta molt dura i, sobretot, doncs, bueno, també amb una crono molt similar al que va ser el Tour de França, i serà una Vuelta molt interessant, jo penso.
Coneixent-te, tampoc ens queixarem, no?, que hi hagin aquestes etapes de mitja muntanya.
Sí, està clar, més aquest any, doncs, tenint l'Angliru i alguna etapa més, no tenim aquelles etapes de la Vuelta tipus que arriben a aquells ports al 20%, i per exemple, doncs, em costen moltíssims, no?, perquè no sóc un escalador tan lleuger com poden ser un altre tipus de corredors, i per tant, doncs, bueno, és un recorregut que m'agrada i que penso que em va força bé.
Vas acabar el Tour pletòric. La veritat és que és impressionant el que vas fer a França, perquè vas començar el dia 1 amb una fractura a l'os sacre, que m'imagino que fa un mal terrible, no m'ho vull imaginar. Tantes hores a sobre de la bicicleta, adaptant la postura, refent-te i acabant amb un grandíssim cop de pedal i entre els millors. Primer de tot, com estàs de les molèsties? Perquè després vas fer el Mundial i han passat uns dies també de poder recuperar una miqueta. Allò està ja definitivament oblidat?
Bueno, està molt millor. Pensa que una fractura d'aquest tipus, doncs, ha de consolidar-se completament gairebé 3 mesos. Però bueno, la veritat és que ja gairebé no tinc molèsties. I si tinc, doncs, és molt poc. O sigui, ja ha passat de ser un mal constant a ser ja una molèstia que la vaig sentint de tant en tant. Per tant, doncs, molt millor que el tour. Sobretot a nivell muscular ja puc treballar millor que el tour, perquè el tour estava com, doncs, bueno, molts problemes al gluti, a l'esquena, per tant, em costava molt. I sí, ha sigut un tour molt dur, perquè trencar-me el sacre a la primera etapa i acabar el tour, doncs, ha sigut un esforç molt gran, tant a nivell físic com psicològic, perquè un arriba ja en un bon estat de forma i amb ganes de fer-ho bé, sobretot doncs, vinguent del Dauphiné, guanyant la muntanya, disputant etapes, i per tant doncs, també té la idea, no? No només d'ajudar el Tadej Pogačar per la general, sinó també de fer la seva cursa, i quan arribes allà i trobes que tota la feina doncs, que has fet doncs, potser se'n va en orris, doncs, costa una miqueta donar-li la volta. Per tant, doncs, estic satisfet perquè s'ha pogut patir i perquè al final, doncs, bueno, amb consistència hem pogut arribar a fer una darrera bona setmana del Tour i penso que a nivell psicològic doncs, ha sigut una passa endavant.
Pràcticament ha estat una heroïcitat el que vas fer allà al Tour de França resistint a aquest dolor i acabant, com dius, amb bones sensacions. Clar, la meva pregunta és, en un calendari tan estrany com el d'enguany, amb el Giro, que després en parlarem una mica així de puntetes que s'està fent ara, amb la Vuelta que acabarà a mitjans de novembre, i tenint en compte que vens de fer el Tour i el Mundial, i ara de cop i volta la Vuelta, les cames, el moment de forma, suposo que és molt difícil de poder mantenir-te en un pic del Tour al Mundial i continuar aquí a la Vuelta, no?
Sí, per suposat. És molt complicat, però bueno, per sort, doncs, tenim uns bons entrenadors a l'equip i el que s'encarrega de mi, que és el Lleó Corral, penso que ha fet una bona feina i esperem que sí sigui, no? Que això ho veurem doncs, durant les següents setmanes, si no, doncs ja anirem a Cantàbria a donar-li un cop d'atenció. Però sí que és complicat perquè hi ha moltes concentracions amb alçada entre mig, perquè un doncs, bueno, vol arribar molt bé al Tour, però tampoc no pot arribar superbé perquè encara queda, doncs, molta temporada pel davant i costa molt, però sí que és cert que després del Mundial vaig fer una setmana molt tranquil. Ara porto 10 dies entrenant molt bé i penso que amb això, doncs, bueno, potser doncs, els primers dies vaig una miqueta més, em costa una mica més, però segur que aniré força bé, o com a mínim és el que diuen els números, no? Que avui dia amb l'esport, sobretot amb el ciclisme, amb els potenciòmetres, la freqüència cardíaca, doncs es pot treballar d'una forma molt precisa.
El Giro, dèiem, que està sent molt descafeinat, per dir-ho suau, aquí entremig del Tour i de la Vuelta, però clar, agafes el cartell de la Vuelta, que en certa manera s'ha vist beneficiada per això que dèiem ara del calendari, perquè la gent que heu fet el Tour segurament podeu després enganxar la Vuelta i participaran Roglic, Froome, Bennett, Dumoulin, Puls, Martin Mas, Valverde, Pinot, Chaves, Carapaz... És que la llista no s'acaba mai, David, és un cartell de luxe.
Sí, jo penso que al final tant el Tour com la Vuelta són les voltes grans que més nivell tenen, no? Perquè molta gent que fa el Giro, doncs, aquest any no, però normalment molta gent que fa el Giro doncs, pot fa la Vuelta, no?, com a segona volta, i molta gent que fa el Tour doncs, fa la Vuelta també. És a dir, que la Vuelta és el lloc on tothom s'hi troba, no? Tant la gent que ve del Tour com la gent que ve del Giro. I penso doncs, que el Tour on tenir un nivell altíssim, accelerat, però a la Vuelta, doncs, veient el cartell, penso que també serà un nivell molt alt, que també doncs, bueno, és superbo per l'organitzador i sobretot doncs, pels corredors, perquè si fas un bon resultat doncs, sempre té fins i tot més valor, no?
Finals, segurament per l'espectador, els que es marca són Tourmalet, Covatilla, l'Angliru... En el cas del David de la Cruz, alguna etapa que diguis aquesta la tinc entre cella i cella?
Home, ja la contrarrellotge em crida molt l'atenció perquè és una crono doncs, que serà similar a la que va ser del Tour de França amb un canvi de bicicleta i serà doncs, molt important. I també hi ha una etapa que m'agrada molt que és la de Ribera Sacra, que és l'etapa més llarga de la Vuelta, que són gairebé 230 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell, que no és una etapa d'alta muntanya perquè fa pels tipus de ports o de pujades que té, però és una etapa de molt de desgast a la darrera setmana i és una etapa que em crida molt l'atenció, la veritat.
En general, quin és l'objectiu amb el qual surts en aquesta Vuelta? T'has marcat algun objectiu o no?
Bueno, vaig amb la idea de fer la general. Sí que és aquesta la meva idea, no? De sortir per fer una bona general i després, doncs, bueno, segons vagin els dies, doncs veuré, no? Si de veritat tinc opcions d'estar lluitant per fer una bona classificació general o si no em val la pena i haig de mirar uns altres objectius, però com a idea principal és fer la general i és amb el que surto jo, amb la que hi ha una idea que també surt l'equip.
I acabo, deies el tema del coronavirus i les conseqüències en quant a restriccions que hi ha. Jo no sé com ho vau viure de portes endins en el Tour, però la sensació fora és que era un patiment cada cop que hi havia un dia de descans, perquè al final la normativa deia que més d'un positiu en un equip, incloent-hi també l'staff, el que feia era marxar tot l'equip cap a casa i, clar, tota la feina que s'estava fent acabava allà per culpa de més d'un contagi, vaja. Clar, com ho viviu vosaltres això? Perquè al final pot ser que ni tan sols estiguis contagiat en aquell moment i que hagis de fer les maletes i tornar. Això, psicològicament, no sé si per vosaltres també era, en certa manera, un patiment.
Bueno, més que un patiment ha sigut molt incòmode, perquè s'han hagut de prendre moltes mesures, però també, doncs, si ho mires fredament, amb la situació que tenim a nivell mundial, amb les dificultats que està passant tanta gent, doncs nosaltres ja érem uns afortunats de poder fer la nostra feina i de poder fer el Tour de França. Per tant, doncs, aquestes mesures eren incòmodes, però s'havien de fer i eren necessàries, no? En el nostre cas, doncs, no només eren les constants PCRs que vam fer, perquè penso que en el Tour potser vaig fer, doncs, 6 o 7, sinó també, doncs, estar sempre amb la mascareta, tant el massatge com a l'autobús. Després l'equip, doncs, va fer molta èmfasi en el tema de desinfecció de les habitacions, amb unes màquines especials per netejar, per desinfectar les habitacions cada cop que entràvem. Doncs, per tant, penso que ha sigut un esforç, però també, si ho mires, tothom ara avui dia està fent esforços, no? Ara veiem que durant dues setmanes, doncs, els bars i restaurants estaran tancats a Catalunya i penso que són esforços més grans per propietaris d'aquests negocis que no pas pels ciclistes. Per tant, doncs, bueno, és el que toca i és la nova normalitat.
Bona reflexió, la del David de la Cruz, sí senyor. Dimarts arrenca la Vuelta, serà a Irún, igual que el Tour de França. Estarem pendents cada dia a l'etapa del dorsal que portis a l'esquena per veure com et van les coses. Demà bon viatge cap allà, cap al País Basc, cap a Euskadi, i sobretot, David, tota la sort del món, i a la tornada, si et sembla, tornem a parlar i valorem una miqueta el que és aquest plat fort de la temporada com és la Vuelta. Molta sort!
Moltíssimes gràcies. Parlem a la tornada, doncs.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Doncs tota la sort del món, pel David de la Cruz amb aquesta Vuelta que començarà el pròxim dimarts. Nosaltres el que fem és parlar d'Òscar Salguero, que competeix des d'ahir fins diumenge a les Sèries Mundials de Berlín, la primera competició internacional de natació paralímpica des del confinament, després que les 5 World Series anteriors se suspenguessin. El nadador sabadellenc pren part d'un total de 8 proves. De moment, Salguero ha assolit les dues terceres posicions als 100 braça i 400 estils. De la seva especialitat, la braça, demà n'hi del 50 i demà passat als 200. Des d'Alemanya, el del Natació Sabadell explica així les seves sensacions.
La veritat és que es fa una competició una mica estranya, ja que en aquestes dates mai hem tingut una competició a una piscina tan important com és Berlín, una piscina tan impressionant, i és com una mica que no et quadra. Llavors, l'estat de forma, com he dit, no és només bo.
El dels Marinals, per tant, reconeix que no es troba al 100% després d'haver entrenat només un mes. Avui, per cert, competiran els 100 lliures i 50 esquenes. Salguero necessita fer la mínima B en aquestes Sèries Mundials de Berlín per classificar-se per Tòquio.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I acabem fent un apunt de waterpolo. Una setmana després de la consecució de la Supercopa d'Espanya, a Can Llong, l'Astralpool Natació Sabadell debuta a la Lliga Premat, a casa rebent l'Echeide de Tenerife. El flamant campió de la Supercopa té segurament el compromís més assequible d'aquesta primera fase, rebent aquest equip canari, que la temporada passada va ser QE i ara està entrenat per l'exinternacional Albert Espanyol. El partit arrencarà demà un quart de cinc a Can Llong. Recordem que l'Astralpool Natació Sabadell forma part del grup B de la Lliga Premat d'enguany, juntament amb l'Atlètic Barceloneta, el Mataró, el Sant Andreu, el Navarra i el mateix Echeide. I el femení, per cert, no debutarà fins la setmana vinent en doble compromís, dissabte 24 contra el Catalunya i diumenge 25 davant el Lleó, a tots dos duels a Can Llong. I abans de marxar, una última hora, l'Albacete que ha publicat la seva llista de convocats de cara al partit de demà contra el Sabadell, llista de 23, la que ha utilitzat López Garay, entra Edi Silvestre i es confirmen les baixes de Jan Jules, Carlos Isaac, Alberto Benito i Javi Jiménez, que són les que anàvem comentant al principi de l'Hotel Suís. Per cert, Nahuel Arroyo, ex del Llagostera, sí entra en aquesta llista i s'estrenarà en una llista aquesta temporada. Ara sí, tanquem l'Hotel Suís d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar el programa al nostre portal web radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials. El Rocío García, que ha estat a les vies de so, us envia una abraçada ben forta, i també Servidor, qui us ha parat en nom dels esports d'aquesta casa. Demà, ja ho sabeu, a partir de 3:45, els del Sabadell en joc, que s'hi posaran per explicar-vos aquesta minifinal, o digueu-li com vulgueu, entre el Bacete i Sabadell. Passeu bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.